Són les 11, a la Diada de Sant Jordi li queda una hora i al Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
I en aquesta última hora passarem per Washington perquè està creixent la tensió amb l'Iran. De seguida ho explicarem amb l'Oriol Serra. I també una de les conseqüències, i és que el principal fabricant de preservatius alerta que els preus poden créixer abans entre el 20 i el 30%. Farem Sant Jordi a Brooklyn, de la mà de l'entrenador dels Brooklyn Nets. És a badaloní, Jordi Fernández, i ja veureu com celebra ell Sant Jordi. És dijous, tenim sessió de cinema amb l'Àlex Gorina, avui també vinculada d'alguna manera a Sant Jordi. Tot el cine que ens porti serà de la mà de Jordis o Jordines. Conversarem també amb un dels autors que ara mateix ha d'estar més content, l'Òscar Andreu, l'autor més venut en no ficció. I atenció, perquè l'oient misteriós que tenim avui aquí assegut a primera fila també ha venut molt. De fet, igual. Mateix nombre de llibres que l'Òscar Andreu. Hi ha un empat tècnic. És la persona que li ha fet la portada. Som-hi, que ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I comencem amb les veus que han marcat aquesta diada. Aquest 23 d'abril és una selecció amb el segell del Marc Güell.
Tot Catalunya que s'ha trobat amb la gent al carrer amb moltes ganes de compartir aquesta jornada. I tornem a dir, si és tot Catalunya vol dir que és una festa molt integradora, perquè són tots els catalans, venen d'on venen, que participen i el fan seu.
Tot el que ha passat aquests últims 3-4 anys ha sigut una meravellosa bogeria, que avui sento que és com una mena de cap d'any amb les crispetes de matinada, i estic, bueno, no puc estar més agraïda, sobretot a tota la gent que es va llegir i que ha recomanat moltes vegades Les calces al sol i m'ha permès escriure amb aquesta alegria i llibertat a Crispetes de matinada.
Ha sigut un dia de tanta intensitat i de tanta emoció que el saber-ho m'he desmuntat i ha sigut molt emocionant, realment.
Estic aterrant totes aquestes emocions. És el meu primer Sant Jordi així de fort. Jo havia escrit abans 3 llibres i no havien tingut la repercussió ni la fortuna crítica ni de públic que ha tingut aquest. Per tant, estic molt feliç, estic sorprès, ho estic païnt encara.
Lentament mous aquest vi d'alegria, reprens la conversa.
M'agrada molt l'ambient i veus la gent que normalment durant l'any no el veus, i per a mi és un dia, el dia més festiu de l'any.
Nosaltres som dels pobles i ho venim a festejar, perquè goita la rosa i veure una mica l'ambient.
Estem aquí venent roses, de moment ja es veu molt bon ambient.
L'aranya negra, la mà del nen l'agafa, fa pessigolles.
El català ens necessita a tots i a totes. Necessita optimisme i confiança. Cada nou català no parlant és una nova esperança, és l'èxit col·lectiu del país.
Hay algunos que quieren llamarle catalán y el Estatuto de Autonomía no le llama catalán. Y por lo tanto, lo que nos gusta es que se le llame como le llamamos en Aragón, no que nadie nos imponga el nombre de una lengua que se habla en otra comunidad autónoma, que respetamos, pero que no es.
es absolutamente innecesario que intente atacar de manera gratuita a Cataluña y a la lengua de Cataluña, que es el catalán. Por tanto, desde el gobierno haremos lo que tengamos que hacer para oponernos y para recurrir este tipo de acuerdos absolutamente reaccionarios y discriminatorios.
¿Tenía usted algún tipo de resquemor a que el señor Bárcenas pudiera tener grabaciones comprometedoras respecto de usted o de alguien del partido?
Le puedo asegurar que mi tranquilidad era total y absoluta. Es más, no creo que las tuviera, porque si las tuviera, las hubiera dado a conocer como dio a conocer otros muchos documentos.
Mosso d'Esquadra no ha de ser en un centre educatiu per res. Tot el tema de la convivència s'ha de desplegar per, primer, reduir ràtios i, a més, doncs, tenir els recursos necessaris, més integradores socials, més educadores d'educació especial, més psicopedagogues en els centres educatius, més mestres d'educació especial, la infermera escolar. Qui s'han de destinar els recursos? Aquesta és la resposta.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Són les 11:06. Està creixent la tensió a l'Iran, on aquest vespre s'han activat les defenses aèries a la capital, a Teheran, per primer cop en dues setmanes. Els seus màxims dirigents, l'ayatolà Mojtaba Khamenei i el president Massoud Pezeshkian, han escrit missatges a la xarxa X negant que en el lideratge de la República Islàmica hi hagi cap mena de divisió, com afirma Donald Trump. Per això anem cap a Washington en directe. Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Oriol, Trump ha ordenat al seu exèrcit disparar a matar si detecten vaixells posant mines a l'estret d'Hormuz.
Sí, aquest ha estat un dels missatges que Donald Trump ha publicat avui a la seva xarxa social, però bé, Trump, com ja hem anat explicant, mira de fer-se present a tota hora, i aquesta és la seva estratègia. De fet, un Donald Trump que acaba de respondre fa pocs minuts a les preguntes dels periodistes acreditats al despatx Oval a la Casa Blanca, després d'una hora parlant de retallades als preus dels medicaments. El president s'ha enfadat quan li han demanat per què la guerra s'està allargant més del previst.
Ets una desgràcia. Saps el que acabes de dir, Vietnam? Quants anys van ser el Vietnam? Quants anys van ser el Vietnam? Jo he complert la meva part. Vaig prendre el país militarment en 4 setmanes. Ara estem preparats a un acord i, si no el volen, un acord, acabarem la feina.
Aquest és una desgràcia, evidentment, anava per la periodista que li ha fet la pregunta. No és la primera vegada, probablement tampoc serà l'última, que Donald Trump insulta un periodista. El president dels Estats Units també ha ironitzat sobre el lideratge iranià, demana que s'aclareixin per a poder saber amb qui s'ha de negociar, i un Trump que, per cert, ha presumit del fet que els Estats Units estan exportant petroli com no ho havien fet mai abans.
Doncs és veritat que les paraules que ha fet servir li hem sentit dir altres vegades, però avui potser l'he notat un palet més enfadat que en altres ocasions.
Sí.
Ara el que et preguntaré, Oriol, no sé si això és missió impossible, però em recomanaries algun llibre per entendre millor el que està passant als Estats Units?
Mira, és difícil un llibre que ens ajudi a entendre tot això, perquè realment jo crec que hauríem de parlar amb un psicoanalista, però em sembla que el moment en què ens trobem és oportú per reivindicar un americà autèntic, el que es coneix com un Native American. Representa tot allò que estaria al pol oposat del trumpisme. I ja que parlem de guerra, aquesta és la narració d'una batalla per la llibertat. Et parlo de Sitting Bull, el líder Lakota que va lluitar per la llibertat de les tribus Lakota i Cheyenne de les grans planes del Midwest nord-americà. El llibre es titula Sitting Bull's War i el signa Paul L. Hedren. T'asseguro, Manel, que són $35 molt ben invertits.
Doncs és una molt bona recomanació i a veure si arriben aquí traduccions. Moltíssimes gràcies, Oriol. Bona diada.
Igualment, bona nit.
Doncs una de les conseqüències d'aquesta guerra que estem explicant és que els preservatius podrien ser més cars. El conflicte a l'Orient Mitjà està provocant sobrecostos a Càrex, que és el principal fabricant mundial de condons, i per compensar-ho preveu apujar-los entre un 20 i un 30%, Roger Santaló.
Bona nit. Càrex, que fabrica més de 5.000 milions de condons a l'any i abasteix algunes de les grans marques del sector, té la seu a Malàisia, al sud-est asiàtic, una zona molt afectada pel tancament de l'estret d'Hormuz. El seu director general explica que se'ls han encarit la majoria dels productes que utilitzen per fabricar els preservatius, molts d'ells derivats del petroli.
La situació és, sens dubte, molt fràgil. Els preus són cars. No tenim més remei que transferir el cost als clients.
També diu que els enviaments que fan tarden més temps a arribar al seu destí, però de moment les farmàcies catalanes no estan preocupades perquè disposen d'estoc.
Un 20 o 30% és considerable, però és més car encara no fer-lo servir, depèn de les conseqüències. O sigui que aquí compte. T'atreveixes a posar-hi algun llibre aquí per completar aquesta història que m'ha explicat?
Sí, precisament aquest tema m'ha fet pensar en el sexe i un dels llibres que he llegit darrerament sobre el desig és Com un batec en un micròfon de Clara Cadaltó. L'autora posa el focus en el vincle amorós que tenen els dos protagonistes amb una diferència d'edat notable i com viu cadascú aquesta relació de poder tòxica i, com a mínim, pel que passa al llibre, pren importància com de necessari és prendre precaucions.
Molt bé, moltes gràcies, Roger. Hora màgica, 11 i 11 minuts. David Ubach, bona nit.
Bona nit.
Temps d'esports que avui arriben amb dues males notícies. Escoltem d'entrada Rafa Juste, president interí del Barça, sobre la baixa de Lamine Yamal.
Aquí es demostren quan els grups són grups de veritat i per això estic tan convençut que aquest grup farà de Lamine, farà de qui tingui que fer per guanyar aquest títol en l'Ell de Lliga que tant ens està costant guanyar.
S'ha confirmat avui el que es temia ahir, un cop Lamine Yamal es va lesionar, doncs, xutant el penal que li va donar la victòria al Barça contra el Celta, que es perd la resta de la temporada amb el club blaugrana, però sí que arribaria per jugar al Mundial amb la selecció espanyola. Les proves mèdiques a què s'ha sotmès Lamine Yamal han revelat que té un trencament muscular al bíceps femoral de la cama esquerra. Esquiva el quiròfan, això sí, i haurà de fer tractament conservador, doncs, per mirar, si més no, de ser el proper Mundial.
Tampoc tenim bones notícies per als seguidors de l'Espanyol, Manolo González, entrenador de l'equip.
Tu necessites arribar moltes vegades, entrar moltes vegades, moltes situacions per arribar i fer mal arribar. A partir d'aquí, el que toca és seguir treballant i aixecar-se, però òbviament, clar que estic preocupat després de molts partits sense guanyar.
És Manolo González, en declaracions de fa ben poca estona, les posteriors de la derrota de l'Espanyol per la mínima al camp del Rayo, 1-0 per l'equip blanc i blau, amb un gol als acaballes del local Camello al minut 87 en un contraatac, però abans, al 74 i amb empat a 0, l'Espanyol ha disposat d'un penal a favor, però Quique García doncs, l'ha xutat i l'ha aturat el porter del Rayo Cárdenas, i a partir d'aquí doncs, l'Espanyol, que no s'ha sabut refer en un partit que ha estat molt i molt discret dels blanquiblaus, que sumen ja 15 jornades sense guanyar. No han sumat els 3 punts encara en aquest 2026 a la Lliga.
Déu-n'hi-do, a veure si els hi acaba ben aviat aquesta mala sort. Moltíssimes gràcies, David.
A vosaltres, Manel, adéu-siau.
2 minuts i arribarem a 15:45. Hem començat el Catalunya a nit fa exactament gairebé una hora. I ens preguntàvem, anàvem a la recerca de llibres per entendre el món. Tenim col·laboradors en aquest programa que són molt bons lectors i també escriptors, com el Jordi Amat.
Pels qui no són bons lectors de filosofia, pot semblar un repte complex, però de seguida te n'adones que val molt la pena i que sobretot és necessari. El llibre del que parlo es titula Apocalipsis i democràcia i l'ha escrit el professor de la Pompeu Fabra, Jordi Ibáñez Fanés. El volum parla del tema del nostre temps, del gran tema, la progressiva laminació de la democràcia i, per tant, de la possibilitat de ser humans tal com en teníem el subjecte fraternal, fill de la Il·lustració. La realitat a Ibáñez Fanés se li imposa i, com qui ja no pot suportar el que veu, acaba acceptant el que no voldria, que a Gaza, realment, hem estat els testimonis d'un genocidi i ha estat impossible de revertir-lo. Aquesta caiguda del cavall el porta a explorar les idees que ataquen la democràcia en nom d'una llibertat tecnocràtica i ens presenta com a paradigma d'aquesta il·lustració fosca un dels impulsors de l'apocalipsis. El tecnooligarca Peter Thiel, creador de Palantir, avalador de J.D. Vance i l'home que prefereix, amb els seus diners i la seva intel·ligència, l'apocalipsi a la democràcia.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
18 de setembre de 2019.
I el número de la sort, el...
10.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat. Michael Jackson arriba als cinemes amb una pel·lícula que explica la seva vida, des dels inicis a la Motown fins a la seva primera gira en solitari. Una pel·lícula per viure l'ascens del rei del pop.
I també una pel·lícula que pot ser controvertida, ja que elideix els aspectes més controvertits de la vida del cantant. A la finestra indiscreta us explicarem quin tractament n'han fet i com pot incidir en l'èxit comercial de la pel·lícula. I també parlarem de Half Man, la nova sèrie del creador de Baby Reindeer, que torna a explorar la seva pròpia vida per explicar una història esgarrifosa.
La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre, divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Ja truca a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè et volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit.
La lluna té dos cares
que brillen i confonen de nit con les teues paraules.
Les notícies sota la llum de la lluna.
La lluna té dos cares.
Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
De la nit al matí.
Catalunya Ràdio.
La lluna té dos cares.
Passen dos minuts d'un quart d'onze. A la primera hora d'aquest informatiu hem parlat amb l'autora que més llibres ha venut, com a mínim en aquesta llista provisional, amb la Regina Rodríguez Sirvent, per Crispetes de matinada. I ara volem afegir-hi l'autor que més ha venut en no ficció, que és l'Òscar Andreu. Bona nit, Òscar.
Bona nit, Manel. Bona nit a tothom.
A veure, això que has fet avui és molt important perquè podem dir que si tota la gent que s'ha comprat el teu llibre se'l llegeix, tenim el català salvat.
Tant de bo, t'imagines? Oh. Però no, tot camí llarg comença amb un primer pas i tota pedra fa paret i ja està bé. Home, si hi ha tantes consciències que d'alguna manera es desperten així, per què no? Jo ho agrairia, estaria molt bé. Hauria completat la seva missió a la Terra.
Clar, no? Repeteixo el títol, és Manual de Defensa del Català. Jo ho deia una mica en broma, però sí que és veritat que també deu ser simptomàtic que sigui avui el número a les llistes. Vol dir que, primera, que tu tens tirada, això és evident, però també que el tema preocupa.
Sí, el tema preocupa. Crec que hem premut la tecla. I, clar, és que, com tu dius, és veritat, sóc un autor mediàtic, no renuncio, sóc un autor que surt a la tele, a la ràdio, a les xarxes, tota la pesca, i el tema és un tema que ens interpel·la a tots, que és la llengua, i de la llengua penja la cultura, de la cultura penja el país, una manera de mirar el món, una manera de fer política, etcètera, etcètera. Vull dir que hi ha hagut una tempesta perfecta, sí.
Sí, sí, per això et tornem a felicitar. Com t'ha anat a tu la jornada? És a dir, les persones que se t'acostaven amb el teu llibre, allò, Òscar, me'l firmes i tal, quin tipus de conversa manteníeu?
Doncs moltes molt interessants, m'ha sabut greu, perquè les cues eren llarguíssimes i, clar, no teníem temps per... I jo notava que la gent té moltes ganes de parlar d'això, d'identitat, de sobirania, de llengua i dels seus casos. Aquesta mena d'autobiografia lingüística que he fet jo, diguem, des del punt de vista de l'humor també, hi havia molta gent que m'explicava com havien après ells el català, o si feia, bueno, que l'havien parlat de tota la vida, o cadascú m'explicava la seva cosa. M'ha vingut gent de Sigüenza, m'ha vingut gent de Colòmbia, concretament tres colombians, per separat, no en el mateix grup, un equatorià, molta gent de fora, dues persones de Madrid, i una fins i tot m'intentava convèncer que no havia de canviar mai a la llengua. I dic, ja, però si és que a mi no em convença. O sigui, una madrilenya intentant-me convèncer que no hem de canviar de llengua. Dic, tens tota la raó.
I estàveu en la llengua que... Estàveu en la llengua catalana, eh?
Sí, estàvem parlant en català tots dos, i dic, és que jo soc madrilenya, però el que hem de fer, o sigui, ella ja pertanyia d'alguna manera al grup, és no deixar de parlar-lo. Dic, sí, mira, això que has comprat i que ara et signaré, el teu nom, va una mica d'això. La meva autobiografia lingüística és un monòleg d'humor i alhora també és una crida a l'acció.
Clar. Què hi ha en la gènesi d'aquest llibre? Què et va portar a escriure'l?
Hi ha com moltes gotes que fan vessar el got, per dir-ho d'alguna manera, però hi ha l'aparició dels meus fills en un moment donat, i quan penso que els deixaré per un futur immediat, penso en allò que em va lliurar la meva mare, que és la llengua. Perquè jo, és veritat que la meva llengua materna, per dir-ho d'alguna manera, és la llengua que em transmet la meva mare, però la llengua que jo parlava amb el meu pare, amb el meu germà, amb el meu millor amic, la llengua, diguem, que he viscut en els primers 25 anys de la meva vida, de context, era el castellà. Per això dic, ho explico aquí, en aquesta autobiografia lingüística, que fins als 18 anys que no surto del barri estava convençut que la llengua que parlava amb ma mare se l'havia inventat ella, el català.
Clar. Tu que hi deus haver reflexionat molt, però ara et faig la pregunta, la fumuda de veritat, eh? Defensar-lo és evident, però com creus que es pot salvar? És a dir, per una banda tenim dades com les audiències de ràdio mateix, en català, RAC1, impressionants. Si sumes les de Catalunya Ràdio, són molts oients, cada vegada més oients de ràdio en català. Si mirem dades de Wikipedia, internet, tot això funciona bé. Què és el que li falta? Què és el que està passant perquè la gent vulgui parlar-lo més?
Doncs, primer, una presa de consciència de tots plegats. Després, que aquells que no la parlin no la vegin com una cosa aliena. Després, els responsables polítics tenen, com diu el propi nom, una responsabilitat política per la llengua, perquè és això que deia, més enllà d'una llengua, és una llengua minoritzada. D'acord? Una llengua que no és que sigui minoritària, a més és una llengua mitjana, el català. Vull dir que hi ha tot un seguit de coses, i esclar, ja no parlem de la justícia, no parlem de la policia, no parlem de... etcètera, etcètera. Vull dir, hi ha un munt de coses que hem de posar a treballar, com hem fet amb tu explicaves ara, la ràdio d'èxit. Es pot fer ràdio d'èxit massiva en català? Es pot fer. Es pot fer televisió? Es pot fer. I es poden fer moltes altres coses. El que no hem de deixar és... no hem de deixar que ens minoritzin. I hem de demanar explicacions i hem de fiscalitzar els nostres polítics, per exemple.
Aquí al Catalunya Nit fem una cosa una mica singular, i és que cada dia convidem a una persona que el posem a primera fila. O sigui, tenim un oient que li diem l'oient misteriós, que s'asseu aquí, i al final del programa li preguntem què ha après. Per aquí passa gent molt diversa. I això no estava planificat així, però avui saps qui tenim d'oient misteriós aquí?
No.
No, doncs mira, t'ho dic, perquè potser és part de l'èxit, perquè potser el teu llibre ha entrat molt per la portada, no ho sé. Avui s'asseu aquí amb nosaltres i ja el podem descobrir, el Jordi Duró.
Home!
Que ha fet la portada del
teu llibre. Tanquem el cercle.
Aquí, mira, a més, el que té aquest oient misteriós és que serà ell qui acomiadarà el programa. O sigui, a mi no m'agrada tenir l'última paraula i sempre li cedim. O sigui que pots dir alguna cosa, encara que no et tocava ara, pots dir alguna cosa, si vols, Jordi.
Hola, Òscar, què tal?
Ei, Jordi, com va? Felicitats per la part que et toca. Per la part que us toca,
per la teva.
Sent el despatx, que bé. Doncs, que bé tancar-ho d'aquesta manera, Jordi, que bé.
I tant. Avui ha anat així, són casualitats de la vida, casualitats ben boniques. Gràcies, Òscar. Felicitats.
Gràcies. Bona nit, una abraçada.
Una abraçada.
Ens veiem aviat. Adéu-siau.
Catalunya nit.
Pot ser que fos lluna de forma entera, aquella hora baixa s'espombador.
Notícies.
Aquella caldereta.
gaseta de ciutat.
Sota la llum de la llum.
Els cants regionals del seu pescador.
Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
I ara ens fa molta il·lusió saludar un Jordi, així el felicitarem ja. És un Jordi de Badalona, però que el tenim a Brooklyn. Dient això, ja molts de vosaltres ja sabeu de qui estic parlant. Però sí, és el Jordi Fernández, que el tenim a Brooklyn, ara mateix l'entrenador dels Brooklyn Nets. Jordi, felicitats.
Moltes gràcies i feliç diada.
Exacte, és un dia important que tu des de la distància tinc entès que vius també de manera especial. Què fas tu per Sant Jordi?
Doncs mira, ara el segon any consecutiu que anem a dues escoles, regalem llibres a tots els nens, regalem rosa a tots els nens i compartim aquesta tradició tan maca que tenim i l'hem portat aquí a Brooklyn per segon any consecutiu. L'hem extès una miqueta més a les oficines, a la feina, per agrair a tothom la feina que fa i que coneguin també la nostra tradició. I el cap de setmana amb els catalans de Manhattan, doncs també seguim la tradició i poder col·laborar amb ells també.
Que bé. Els llibres com els escolliu? Suposo que són llibres per a les edats que visiteu a les escoles. Com ho feu, això?
Sí, va en funció dels graus o els cursos que anem a visitar i, bueno, també la primera escola que hem anat és una escola que hi ha nens que parlen diferents idiomes i també llibres en espanyol, llibres en anglès, una miqueta de tot.
Molt bé. T'enganxem ara a final de temporada, que has acabat amb bona notícia perquè els Brooklyn Nets tenen entrenador com a mínim per una temporada més, però vaig veure que potser per més i tot, no? T'han renovat.
Sí, molt content per la confiança que mostren en el cos tècnic, no només en mi. I, bueno, estem en aquest procés junts, que moltes vegades, evidentment, el suport sempre és molt important, però quan et donen aquest suport en forma de contracte, doncs significa molt més. Evidentment, a nivell de futur i familiar, doncs és molt important. I a seguir, doncs, amb aquest projecte que portem ara ja des de fa 2 anys i amb un estiu per davant, que és molt important per nosaltres.
Sí, perquè heu d'aprofitar per reforçar-vos amb jugadors, oi?
Correcte, sí, tenim el draft, que ara, de fet, la loteria serà d'aquí una mica més d'una setmana i sabrem on ens tocarà escollir i després vindrem pel procés del draft, que haurem d'escollir la nostra primera ronda i tenim 2 segones. I després comença l'agència lliure, que seran doncs, tots els jugadors que podrem fitxar en el mercat i tenim una situació molt bona doncs, perquè tenim molts diners disponibles. Aquí, com funciona NBA, és amb un límit salarial i nosaltres tenim doncs, pocs contractes compromesos i tindrem capacitat de doncs, aportar més talent i seguir construint tal com volem fer des del principi.
Clar, fins quan et veus aquí entrenant els Nets?
Doncs jo em veig tota la vida, si et sóc sincer, sempre vaig pensar que el primer equip que confiés en mi doncs, donaria tot el possible per poder retirar-me. Sé que és una miqueta idíl·lic, però bueno, és la mentalitat que tinc. Després els negocis, doncs, sobretot en aquest nivell, va com va, però la meva mentalitat és de seguir aquí durant tota la meva carrera, ara, evidentment, any a any, i demostrant i donant els passos adequats. Però la il·lusió hi és, i sobretot amb aquest reforçament de confiança que ens han donat, doncs volem donar aquest pas endavant.
Doncs esperem que sigui com tu vols i que et vagi molt bé. Suposo que quan expliques Sant Jordi aquí als Estats Units deuen al·lucinar perquè és una festa molt, molt bonica, però és veritat que Barcelona es ven una mica sola, és a dir, que té molts atributs. I una prova és que avui, a banda de llibres, ens portes també aquesta cançó.
You spend all day doing laps in my head. I love you like I love a best friend. You don't owe me nothing and I'll take what I can get. Everybody take a seat right now. I wanna tell you all a secret I've been keeping till now. Feeling like a big countdown. 3, 2, 1, I say it out loud. Imagine Barcelona. I see you sitting in a cafe, sitting in a corner.
Es titula Imagine Barcelona. Quina és la història d'aquesta cançó, Jordi?
Doncs és una història d'amor en la qual el cantant doncs, vol portar la seva enamorada a Barcelona perquè és un dels seus llocs preferits. Així que, com tots sabem, lo especial que és aquesta ciutat per nosaltres, sobretot en un dia com Sant Jordi, doncs crec que aquesta cançó va... és perfecta per un dia com avui.
Clar, de què els coneixes? Són Arkells, no?, aquests cantants?
Aquest sí, els Arkells són una banda canadenca i a la meva època de seleccionador de Canadà doncs ens hem fet molt amics perquè són una banda que són molt aficionats al bàsquet i sobretot el cantant, el Max, que és qui ha fet la cançó, i tenim doncs molta amistat que vam forjar a través d'aquest esport.
Doncs gràcies per la recomanació, gràcies també per la feina que fa repartint llibres a nens. Aquest és un detall sempre bonic i moltíssima sort. Primer descansar l'estiu i moltíssima sort de cara a la següent temporada, que t'anirem seguint. Una abraçada ben forta, Jordi.
Una abraçada molt gran.
Sant Jordi, que va traspassant també fronteres, també a Nova York, però seguim amb la mateixa dèria. Busquem un llibre o busquem llibres per entendre el món. Li traslladem també aquesta pregunta al nostre col·laborador, el Xavier Mas de Xaixàs.
Avui els he de confessar que estic una mica cansat d'explicar el món. I ben segur que vostès també estan cansats de l'esforç, del gran esforç que cal fer per entendre'l. I així notícies que ens porten a carrerons sense sortida. I llavors... per trobar respostes al que sembla incomprensible, encara llegim més. Llegim llibres d'història i assajos d'afers contemporanis que sí, ens il·luminen una mica més, però no del tot. Avui crec que no cal pensar tant al món, que potser, per entendre'l, és millor tancar els ulls i percebre'l sense el pes de tot el que hem après. Jo, quan el món se m'escapa, vaig a trobar-lo allà on hi ha bellesa, a l'art i sobretot a la poesia. La veritat apareix llavors com un consol i un camí. Un bon poemari per percebre la força de l'home en un món convuls és Salvatge Cor, de Carles Riba. Un dels seus cants ens parla d'una torre oscura i d'un poeta capaç encara de cavalcar la llum alada. I diu així: he dormit dins la torre oscura, de nit en la nit sense cel. En tres somnis he estat arrel i de flor d'una estranya aventura. Pur, envaint la cega altura o aixecant els morts de llur vel per prendre el meu rostre infidel de no sé quin d'ells la figura. Oh, l'aurora, tanta d'ardent que amb llest de coper indiferent en un dia ofert n'he buidada. Aquest matí, fantasma d'ust, he cavalcat la llum alada, revoltant la vida, el meu tust.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Fa 575 anys que la Universitat de Barcelona forma part de la nostra història, transformant vides i construint el demà. 575 anys amb tu. Universitat de Barcelona, una història de futur. Entra a ub.edu/575aniversari i descobreix totes les activitats que hem preparat.
Tothom sap que, quan jugues a l'11, ajudes milers de persones amb discapacitat gràcies a la nostra tasca social. I, a més, pots guanyar molts de premis.
Perquè el 2025, l'11 ha repartit més de 1.639 milions d'euros en premis.
Quants de milions has dit?
1.639. Això són molts de milions. I molts de guanyadors.
Perquè amb l'11 et toca molt i ens toca a molts.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
ICAT.
Catalunya Ràdio felicita ICAT pel seu 20è aniversari. ICAT. 20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
ICAT, la ràdio inquieta.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
T'estàs triant el carnet de conduir, en part.
Sí, amb resultats honestos. Vaig fer l'examen teòric molt ràpid. Vaig pensar, ostres, això està fet, però la pràctica estic fracassant. L'he fet 3 vegades. Mira, l'última, el professor em va dir... I perquè et diuen hola, bon dia, en català, llavors et parlen en castellà. Ah. Llavors et diu, ha salido usted con el freno de mano puesto. Esto es falta grave. I jo dic, ostres...
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Faig les pràctiques a Manresa. Jo ja us avisaré quan m'examinin de nou.
¡Cristo no está muerto!
Unes 4.000 persones s'han congregat a València per veure l'apòstol Guillermo Maldonado.
Lo siento en todo.
Maldonado és un dels líders evangèlics més importants dels Estats Units. Mònica Clua, politòloga.
Té connexions molt directes amb el president Trump i amb l'ascens de Trump al poder.
L'apòstol té esglésies escampades arreu del món, també a Catalunya. L'objectiu és recristianitzar Europa i influir en l'agenda política.
Aquí somos cristianos y después somos republicanos.
Rubén Moreno va sortir d'una església evangèlica fundamentalista com la de Maldonado.
Lo tienen todo muy estudiado. Están buscando personas vulnerables. Luego, una vez que ya estás dentro, ya hablamos del dinero. Dios no tiene vuelta del banco, pero el pastor sí.
Poder i glòria.
Poder i glòria és un projecte transmèdia dels solidaris de Catalunya Ràdio i el 30 minuts de TV3.
Aquest dissabte a les 10 del vespre a Catalunya Ràdio i diumenge a la mateixa hora a TV3.
Catalunya nit. Dancing in the moonlight. Notícies sota la llum de la lluna. It's all right, dancing in the moonlight. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Qualsevol dia és bo per rebre l'Àlex Gorina, sigui Sant Jordi, sigui Sant Àlex, Sant Joan, qualsevol dia... Però avui s'has caigut així. És dia de Sant Jordi, és dijous, i tenim aquí l'Àlex Gorina. Benvingut.
Benvinguts al cinema, aquí en teniu. Suposo que la companya està encara amb la febre del llibre del dia d'avui, no?
Imagina't quin dia deu portar l'Agnès.
Saludo des d'aquí. Bé, doncs, clar, escolta, sí. Amb aquesta rosa que portes a la samarreta... I
t'agrada
aquí,
o què?
Sí. Bé, no sé si és un pebrot o és una rosa, però bueno...
Jo veig com una mena de tulipà. Bueno, és un grafiti rosa.
El trobo simpàtic i està molt bé.
Està bé, està bé.
Escolta, no et dius Jordi, de veritat?
No, Manel.
Llàstima. Bueno, en fi, no et felicitaré, doncs.
Mira, el meu és la dotzena campanada. Uh-huh. Allà comença Sant Manel, diuen. Jo què sé.
Saludarem els Jordis, les Jordines, les Jordines. I a més ho farem de veritat. Però abans, com sempre...
La perla de la setmana.
Posem una joia a la cartellera.
Va.
Venga. Guarda un sac!
Esteu sentint un portuguès raríssim, però és un portuguès de Guinea-Bissau. Esclar, havia de triar entre dues pel·lícules. Per tant, us recomano les dues, El sonido de la caída, de la Masha Shilinsky. Però, si he de triar una, és La risa y la navaja. Una pel·lícula portuguesa de Pedro Pinho que dura 3 hores i mitja.
Déu-n'hi-do.
I ens han estrenat la versió retallada pel productor per estrenar. Perquè el director's cut, que el aconseguiré, són 5 hores i mitja, i visto, compro absolutament.
Ah, sí? Ostres, que bé. Home, jo em prefereixo una de 5 bona que una de 20 minuts dolenta.
5 i 2 quarts. Bé, dit això, és una pel·lícula com si fos del Werner Herzog, història d'un mena d'enginyer que es trasllada a Guinea-Bissau per solucionar un problema d'unes obres que estan fent per una carretera que ha de passar per un paradís terrenal, i evidentment hi ha corrupció, i evidentment hi ha un bon verge, i evidentment hi ha un home que té molts dubtes sobre la seva existència, sexualitat i també del sentit moral, i que comença a veure que allà pot desplegar totes les seves possibilitats. I a més, en tant de temps, ho pot fer a consciència. De manera, és una mica fascinant, una mena de cirat molt més assequible en realitat. Estic absolutament fascinat per aquesta pel·lícula.
Ostres, doncs ara, a mi, els oients no, però a mi em situes en un problema. I és que porto acumulada encara, per qüestions de la vida, un poeta. I ara quina he de posar al davant? Un
doncs,
poeta o aquesta?
Aquesta només els onzeig i amb la durada que té, jo de tu no la deixaria escapar.
Va, doncs,
en fi, poeta, està funcionant molt bé, tens una mica més de temps.
Va, doncs ho intentarem. I ara sí...
Entrem en matèria,
les
no?
Les perles estan clares.
Per entrar en matèria, el millor que podem fer és sentir la coral Sant Jordi. La coral Sant Jordi amb la invocació a Sant Jordi de Georg Friedrich Händel.
Tot molt Jordi, punta. Aquí, tot Jordi.
Sí, oh, evidentment, perquè avui anem a això, a celebrar el Jordi, les georgines del cinema i de la música.
Hosti, quina bona idea.
No arribarem a tots, o sigui, no podrem fer la locura del rei Jorge o... En fi, altres personatges, ni felicitar els Georgis hongaresos, Georgi Palfi, per exemple, o romanesos, Georgi Ligeti, per exemple, o els polonesos com Jerzy Skolimowski, Jerzy Kawalerowicz, el director de la Gran Faraó. Però, en fi, el que això us podria dir és que la primera aparició de Sant Jordi al cinema va ser en un curtmetratge de Giuseppe di Liguoro del 1912, en Giorgio Cavalieri fent del cavaller, el drac era una mena de parafina, i napolità, tot plegat, curt perdut, no l'ha vist ningú, només hi ha una fotografia, però celebrem que des de tan aviat existeix el personatge al cinema. Ara, per entrar en matèria, i per entrar amb el Georges, sí. Georges Delerue, gran compositor del Truffaut. Riques i famoses, La nit americana, Passió por el amor y la muerte, això és Jules i Jean de François Truffaut. Podríem parlar de Georges Franju, el director, de Georges de Beauregard, el gran productor, de Georges Moustaki, el cantant i protagonista, però això és per abocar Georges Méliès, que com eren pel·lícules mudes, doncs, evidentment, no tenen banda sonora.
Clar.
Georges Méliès, patriarca del cinema, el pare de la fantasia, viatja a la lluna, la conquesta del pol, va acabar venent carmels a una paradeta a la gar de Montparnasse amb la seva dona, cosa que ens explicava el senyor Scorsese a les seves... tu te'n recordes de La invenció de Hugo?
Sí.
Una pel·lícula de segona vagament?
Sí.
Doncs allà descobries que Ben Kingsley era Georges Méliès, que va acabar
seva
vida.
O sigui, que Georges Méliès va acabar arruïnat, diguem?
Bueno, arruïnat
no d'esperit, no d'esperit. Però
la seva feineta era vendre carmels a la botigueta. Vaja. De l'estació. En fi, no vull abandonar França sense Georges Brassens.
Quand je vais chez la fleuriste, je n'achète que des lilas.
Perquè va ser el protagonista, el compositor d'aquesta cançó que va crear per una pel·lícula que es deia Porte de Lilas, de René Clair, del 1957, on va demostrar que podia ser el bohemi perfecte, que és el que era en la realitat. No?
Aquí ajuntes Jordi i Flors.
Exactament, també, per això, Flors, Georges i cinema francès, hem de canviar immediatament cap a una altra banda. Anirem cap a Amèrica, però una Amèrica molt italiana. Escena mítica, per començar, una pel·lícula que es deia American Gigolo.
Oh, sí.
Aquí tenim, aquí, a Giorgio Moroder, que és Giorgio George, compositor de L'Expresso de Medianoche, del Beso de la Pantera, de La història interminable, i aquí posant música a la marxa de Richard Gere a l'hora que conquereix les dones com Lauren Hutton de la pel·lícula, amb la cançó Call Me, interpretada per Debbie Harry. La gràcia és que si hi havia un Giorgio Moroder, American Gigolo de Paul Schrader, molt Stilish, hi havia un altre Giorgio Armani, que va vestir a Richard Gere, que tenia una escena mítica triant les camises, les corbates i les americanes que havia de combinar per un dia. I no va ser l'única vegada, perquè Els intocables de Leon Ness o 27 hores desesperades o La eternitat i un dia vestint a Bruno Gans en aquella pel·lícula de Teo Angelopoulos, es demostren que la pel·lícula estava molt ben lubricada per la part de la música i per la part dels teixits. Però els americans tornaran, perquè aquests en realitat són italians. No ens podem oblidar dels Jordis catalans. Quin problema! Mullar, Buixaderes, Vilches, Évole, també ha fet cinema, Bosch, Cadena, Balló... No, definitivament he triat el més polític de tots, el Jordi Dauder.
Estava plorant. Jo vaig parlar amb ell aquest dia plorant perquè deies que nit els meus...
Estem sentint Aventura Pons, amb qui va treballar tantes vegades.
He conocido uno de los seres humanos más maravillosos.
Era Jordi Dauder, La revolució pendent, que va dirigir el Toni Verdaguer. Juan Diego l'admirava molt. I ara parla ell.
Tinc la sensació de que és molt curta la vida. Això no és una sensació, una constatació, no? Home, jo després d'haver participat fonamentalment, jo diria, en el maig francès, que va ser el que s'acosta més a una situació revolucionària, home, em faltaria com a mínim que una vegada guanyéssim.
Va trobar a faltar aquesta victòria, no? Sí, Nissaga de Poder, Poble Nou, en fi, tot el que vulgueu, La febre d'or, també, però sobretot aquell Gaudí per Assanya, d'honor, també, el Sant Jordi, Premi Sant Jordi per Pont de Varsovia i un Goya per Camino. I inoblidable mestre, mort fa ja 15 anys, el Jordi Dauder, acompanyat d'un altre Jordi, Jordi Savall, amb aquesta obra de Lili que servia de referència musical en aquells tots els matins del món, que va fer convertir aquest hit musical en un hit per l'eternitat, a més de fer la música de El pájaro de la felicidad, de Jean d'Arc, etc, etc. I durant voltes el cap pensava, sí, sí, molt Jordis, molt George, no hi ha ni una Jordina, no hi ha cap Georgina. Doncs sí, Georgina Amorós de Barcelona del 1998, que heu vist a Velvet, que heu vist a Rifkin's Festival, pel·lícula de Woody Allen, que no ho pot dir tothom, Élite, Segunda Muerte, i que té tota la vida per endavant.
Tinc tota la meva infància en vídeo, gravada, i la meva mare també. I de fet els hi regalava als seus fills una càmera analògica quan complien 18 anys i és algú que hem amat molt i m'encantava mirar-lo, saps? M'encantava que em mirés a través de la càmera i a mi m'encantava mirar-lo a ell i parlar-li encara que no li digués res perquè no sabia parlar.
Dit això, amigues i amics, el que he dit abans, anem als americans una altra vegada. George Sanders, el cínic, el gran George Stevens de Gigante, George Romero i la seva Nit dels morts vivents, George Akiris ballant a West Side Story, George Raft, el de Scarface. Em quedo amb George Pal, un senyor que era animador, productor, director i creador gairebé de l'stop motion en el món de l'animació.
Aquest supera George Lucas i tot.
Absolutament, o sigui, és el que va fer El tiempo en sus manos, és el que va fer El petit gegant, és el que va fer El continent perdut i va fer El meravellós món dels germans Grimm. Amb un drac. És el drac de Sant Jordi? No és el drac de Sant Jordi? És el drac d'un conte dels Grimm que es diu L'os que cantava. Una flauta que cantava com una veu humana. El drac, animat per George Pal, en Cinerama, era un espectacle maragda, ple de joies, gairebé de Pristina, la reina del desierto. Meravellós, absolutament. Però no em puc oblidar d'un altre George, que és George Gershwin. Perquè els dracs respiren foc, inclús en el món animat. George Gershwin respira música. Porgy and Bess, evidentment. Rhapsody in Blue, Un americà a París, L'obertura cubana, cançons mítiques com Summertime, com I Got Rhythm, com Swanee, com Embraceable You, o musicals com Lady Be Good. No podria existir música americana consistent de debò sense pensar en aquest George, George Gershwin, amb la qual hauríem arribat al final del programa si no fos perquè... Què trobem a faltar?
Sempre poses una cançó final.
Sí, però no hi caldrà. Ens acomiadem aquí, si vols, jo t'ho explico.
Però jo encara et vull fer un apunt només.
Sí, digues,
sí,
digues.
Perquè ara m'has fet recordar una cosa que vaig viure fa no tants anys. El Festival de Cinema de Moscou, classe A, diuen, deu ser dels classe A baixa, perquè sí. Deu haver A, doble A, doncs aquest és de classe A.
Classe A només hi ha 3 i mig.
Pues,
però aquest no és.
Aquest és un d'ells. Què s'entrega allà com a premi? Així com hi ha la Conxa, el Gaudí, els Goya, el no sé què, l'os, doncs allà s'entreguen Sant Jordis.
Mm-hmm. Mira, sí, doncs, perquè... els crítics de Catalunya fa molts anys que donen el Premi Sant Jordi.
Doncs allà l'estatueta és un Sant Jordi. És un Sant Jordi. Bé, és que és el patró de Moscou, també.
Està bé.
I allà vaig entrevistar, per exemple, Agustí Villaronga, hi ha gent que el coneix a un altre...
El tenies a prou i vas entrevistar a Moscou.
Imagina't, presentava el ventre i el mar.
Ets un exòtic digne d'una pel·lícula de Werner Herzog, ja t'ho deia.
Ara sí, va, el colofó.
No hem fet cap Jorge. Bueno,
és veritat.
No hem fet cap Jorge. Però, de fet, el que celebraré i a qui felicitaré ens diu Coque, que vol dir això, per entendre'ns, Coque Malla. Estimat Coque Malla, i aquí plego, Coque Malla, com et dius en realitat?
Mi nombre es Jorge.
I final.
També és un documental.
Aquí s'ha acabat la pel·lícula.
I
bona nit, amigues i amics.
Bona
estimat
nit.
Jordis i Jordines, fins la setmana que ve.
Encara queden minuts de diada, que t'acabi d'anar bé. Dotze minuts per arribar a la mitjanit, a punt de conversar amb el nostre oient misteriós d'avui, però abans tenim una última hora, hem de passar ràpidament per Washington. Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit, Manel. Doncs sí, l'última hora arriba per part del president dels Estats Units, Donald Trump, que ha comunicat que la segona reunió de treball a nivell diplomàtic entre el Líban i Israel a Washington ha anat molt bé. Trump ha anunciat que s'ha acordat ampliar l'alto el foc al Líban durant 3 setmanes i que els Estats Units ajudaran a protegir aquest país de Hezbollah, l'organització xiïta que rep el suport del règim iranià. Un Trump que ha reiterat que està esperant que arribi el dia de rebre el primer ministre d'Israel i el president del Líban a la Casa Blanca. Recordem que aquesta reunió i l'anterior que s'havia fet havia tingut com a presents els ambaixadors dels dos països, del Líban i d'Israel, sota la supervisió del secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio.
Doncs si no passa res estrany, 3 setmanes més de treva entre el Líban i Israel. Gràcies, Oriol, bona nit.
Adéu, bona nit.
Doncs els últims 10 minuts que ens queden de Diada de Sant Jordi els aprofitarem conversant amb una persona que, per exemple, acumula vinils i papers vells, sent fascinació per l'art déco i en col·lecciona objectes. I si voleu saber com se les gasta, com les gasta, volia dir, podeu, per exemple, consultar cada dia la vinyeta que fa d'opinió el diari Ara, la d'avui, per exemple, molt relacionada amb el Sant Jordi. Cada dia una vinyeta. Moltes de les cobertes dels llibres que avui heu vist a les parades, doncs porten la seva firma, la firma del seu grup, de la seva empresa. Ja n'hem dit un, el del manual de defensa del català de l'Òscar Andreu, però també, per exemple, el llibre de l'Albert Sánchez Piñol després del naufragi, o Libros de l'Asteroide. També m'ha dit que en tenia una de les que s'han venut. Quin era? Jordi,
era la...
bona nit.
Com eres, Flores? Sí. Aquest, bona nit.
Aquest, veus que ja se m'oblidava. Doncs Déu-n'hi-do com t'anà la jornada, també. Felicitats per la part que et toca.
Moltes gràcies.
Primera pregunta obligada. Has après alguna cosa escoltant avui el Catalunya Nit?
Ui, sí. I no m'ho esperava.
Ah, sí?
El que he après és com es fa un informatiu en directe. I amb tants col·laboradors i sobretot amb l'agilitat amb què heu modificat l'escaleta pels contratemps, no? que heu tingut.
Vull Exacte, dir, sí. Avui hem començat un quart d'hora més tard i això ens ha obligat a reaccionar en directe més de l'habitual, que habitualment ja hem d'anar reaccionant. Va, doncs, parlem d'entrada de llibres, però de la coberta. Realment, molts llibres ens entren per això, per la coberta. Com ho treballeu?
Ui, amb molt de carinyo.
Això d'entrada, eh?
Sí. Com ho treballem? Pues, bueno, primer llegim el llibre, si podem, i si no, llegim la sinopsi que ens fan arribar les editores. I a partir d'aquí doncs, comencem a treballar, comencem a veure quin és el to de veu que ha de tenir el llibre i mirem a veure quins símbols, quines històries, quins símbols podem trobar per explicar una mica la història sense fer un spoiler.
Clar, ara, per exemple, si m'obro la de Manual de Defensa del Català, el llibre més venut avui de no ficció de l'Òscar Andreu, clar, tindríeu d'entrada, suposo, el debat i fem aparèixer l'Òscar Andreu o no? Pot ser una foto, pot ser no?
En les propostes inicials, tot i que ens van donar un briefing molt, molt, molt precís, quina mena, perquè l'Òscar tenia clar que volia un manifest i que havia de tenir aspecte de manifest, clar, evidentment, ell, com ha dit abans, ell és mediàtic, vull dir que les van fer propostes incloent la seva cara d'alguna manera més creativa, vull dir, no pensant només en una fotografia, però li van fer moltes propostes, perquè nosaltres, com que treballem tots quatre, treballem plegats i tothom fa propostes, i ell al final va escollir la que més li agradava, vull dir que vam anar prou ràpid i vam haver de polir alguna cosa, el símbol de la coberta, sobretot.
Que és com una mena de flama, no?
És una flama, sí, que dintre hi ha com uns mistos que es van encenent, sí. I sobretot l'aportació que van fer, que si heu comprat el llibre i potser no us heu d'anar tan cara, que podeu treure la sobrecoberta i a dintre, sota, hi ha els manaments, diguem, tot el manifesto està allà, clar, escrit.
Molt bé, feu portades de llibres, però també, per exemple, de discos.
També, molts discos.
Això sí que és fonamental, perquè hi ha portades de disc que tenim tots gravats aquí, de la d'històrics, vull dir.
Sí.
Varia molt fer una cosa o l'altra? Perquè, clar, una... un llibre té una història, que té un relat, en canvi un disc potser és una altra cosa. Com ho treballeu?
No, jo crec que s'assemblen bastant. Vull dir que al final tenen... Jo crec que s'assembla bastant, de fet. Potser a vegades en el disc estàs més condicionat de que sí que has de posar la cara dels artistes, o que t'ho demanen més, o que el públic ho espera, però una mica és el mateix. Tu vols explicar una història d'una manera el més breu, saps? En una fracció de segon vols que algú agafi aquell disc i li doni la volta.
Clar. Vull dir que... Tu tens portades preferides de disc o què?
Sí, bastant.
Perquè tu ets dijòquei, també, això, bueno, ho hem de dir. Dijòquei m'han dit que no tan bo com la resta de coses que fas, però déu-n'hi-do.
No. Sí, no, jo soc molt, molt, molt aficionat a la música i sí que hi ha moltes cobertes de disco que m'agraden molt. El que passa és que jo crec que tu, quan mires les llistes de les millors cobertes de disco, són una mica tramposes. Vull dir que quan les veus, acostuma a ser grans discos, també. Clar. Vull dir que les dues coses, la nostra feina i la dels autors, s'acaben de vegades enganxant d'una manera, no?, una manera permanent. I hi ha cobertes que són bones, però que el disc és boníssim, i que ja associem que és una gran portada, però potser no és tan bon. N'hi ha de més bones, però que no, els discos per dintre no eren tan bons.
Clar,
això dels llibres també passa.
Clar, aquí hi ha una sèrie de conjuncions, diríem una feina en equip, però a més, clar, el mateix passaria amb un llibre, no?
És una feina col·laborativa,
exacte,
clar.
Exacte.
Sí, sí.
Tenim, per tant, portades de discos, portades de llibres, disseny gràfic i aquestes vinyetes d'opinió. L'ara, la d'avui, era de Sant Jordi.
Era de Sant Jordi, sí, sí.
Què hi posava? Diada, no?
La diada, però bueno, en lloc de posar la rosa he posat una mica les punxes, no? Les espines de la rosa enganxadetes en les lletres de la paraula diada. Perquè hi havia tota aquesta polèmica al voltant de si Sant Jordi o Dia del Llibre, no?, que em semblava una mica...
Exacte, poses entre cometes la cita d'Eduardo Mendoza, no? Sant Jordi era un maltractador d'animals i segurament no sabia llegir.
Sí. Era per, la cita està posada per contextualitzar la vinyeta, bàsicament, en aquest cas.
Clar. Sí. La de demà ja la tens clara. Això ho fas amb molta antelació. Com treballes una cosa diària? Perquè entenc que un llibre, una portada de disc, hi ha més marge, per...
Sí, no? menys mal. Sí. No, les vinyetes les treballo... Ara mateix estic a la secció de debat, amb la qual no estic a la primera línia, diguem, de les notícies. Va haver una temporada que sí que estava a pàgina 3 i havia d'il·lustrar per sota de l'editorial, amb la qual cosa tenia aquesta pressió de que no pots anar a dormir pràcticament sense... No pots anar a tancament sense saber realment si tancarem amb aquell tema, no? Jo tinc més temps i jo estic a la secció on ja hi ha la reflexió sobre els temes que ja han passat del Twitter a la coberta i ara ja... Els opinadors estan fent la seva feina. Mm-hmm. Amb la qual cosa, vaig treballant una mica més de cintura.
Ja per acabar, i per fer un cap i cua, tornem als llibres. Una portada d'un llibre, per tu, què creus que ha de tenir?
Una coberta d'un llibre, contra més... O sigui, crec que ha anat canviant d'opinió al llarg dels anys, i jo ara mateix, les cobertes que m'interessen més o que trobo més reeixides són les que són m'aboquen sensacions. M'aboquen un estat d'ànim, m'aboquen un sentiment, m'aboquen un... sigui el que sigui. Vull dir, m'aboquen un moment, m'aboquen una cosa que no conec, no? O sigui, jo crec que és la vocació, que m'interpel·lin.
Clar, dius que has anat canviant perquè potser abans deies que t'expliqués molt bé de què va el llibre.
Exacte.
O alguna
cosa. Havia de ser molt més precisa, havia d'explicar-ho tot i jo crec que cada cop veig que no fa falta.
Pels mals auguris m'he posat un cadenat damunt del pit. La clau és sota el llit, avui conjuro tots els vents, l'embat i el plor que porto amb mi.
Hi ha moltíssima gent que l'havia esperat temps i temps, que l'havia treballat durant molts i molts dies, però Sant Jordi també s'acaba, li queda un minut i mig, també el nostre informatiu al Catalunya Nit. Ja sabeu que no ens agrada tenir l'última paraula, demà hi tornarem a les 10 de la nit, però quan arribem a aquest punt, al fil de la mitjanit, la cedirem avui amb el coixí musical de Clara Peya, del seu últim disc, que es diu Nuca. Això és La pedra i el camí, amb veu d'en Andreu. I unes últimes paraules del dibuixant i dissenyador gràfic i fundador i director creatiu a Duró, Jordi Duró, tot teu.
Bueno, desitjar-vos bona nit, i ara que posareu els llibres a la tauleta de nit, que si se us acumulen, no patiu, que us estaran esperant. Digue'm com ho fas.
Per ser bastés i en l'onada, digue'm com ho fas.